Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabies que les banderilles són un tipus d'adobat que combina l'oliva i el bitxo amb una conserva de peix, generalment anxova, unides per un escuradents? Actualment, les empreses de conserves i adobats solen distribuir-les ja bones i fetes. El nom li va ser atorgat en referència al personatge principal de la pel·lícula Hilda, que va encarnar l'actriu Rita Hayworth el 1946, ja que la banderilla és salada, verda i una mica picant. La denominació es va començar a utilitzar-se a Sant Sebastián, a Donostia. Igual que tots els adobats, el seu sabor és fort, àcid, cosa que el fa ideal per consumir-lo com aperitiu acompanyat d'una beguda escumosa, com un cava, un corpinat, o un vermut, o una cerveseta. I si no, poseu-hi un vi, tot i que no és el millor per un producte amb tant vinagre com la banderilla.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts al programa de La Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja tenim la tardor a punt, ja fa uns dies que vam fer el canvi d'hora i les parades del mercat s'omplen de colors marrons, vermells i de color taronja. I és que ja fa uns dies que ens han arribat les castanyes, els moniatos i els bolets de tota mena i les carbasses. Clar, també ha anat bé que hagi plogut aquests últims dies. Les reines de la fruita també encara hi trobem figues i raïms, però contem ja amb pomes, amb peres, amb codonys, amb magranes i amb caquis. I és que també hi tenim, a més, a les parades de fruits secs, perquè estan ben plenes de nous, de pinyons, d'ametlles, d'avellanes, de la temporada d'aquí a casa nostra. Nous, per exemple, del Pla de l'Estany, pinyons de la zona del Maresme, ametlles i avellanes de la zona de Tarragona i també d'avellanes a la zona de Brunyola, allà molt a prop del Gironès i de la Selva. I és que ens van de meravella els fruits secs per fer allò que són els fruits secs, per fer uns bons postres amúdics, per fer una bona grana de capellà. Una bona grana com avui, el que tenim un programa fantàstic, perquè mireu, primer de tot, recuperem, i mai més ben dit, recuperem un tall que vam anar a fer el dia del sopar del GastroRecup a Can Roca d'Esponellà. Després anirem a veure quin tuit ens fa l'Imma Puigcorbé. Anirem, atenció, cap al País Valencià, perquè avui el bocato ens el porta la Ainhoa Singular. Tornarem a Barcelona, que tenim la Judit Càrtex a punt perquè ens doni un nou estil de cervesa artesana. També tindrem l'Anna Paré, que em sembla que ens parlarà una mica de fruita. I en Lluís Riera, el nostre pastisser de confiança, avui ens portarà una cita final. I el reportatge, el plat fort del dia? Doncs mireu, vam anar a gravar un reportatge, una taula rodona, a la Fira de Sant Lluc d'Olot. I avui en parlarem aquí, amb en Josep Dolcet, amb en Jordi de l'Hostal del Sol, en Jordi Fajula, i amb en Josep Colom del restaurant L'Hostalet. I és que parlarem del porc a la cuina. Què? Comencem? Sí? Avui agafeu pa, eh? Que és per xucar i pa. Vinga, va! I comencem el programa d'avui perquè anem fins a Esponellà, al Pla de l'Estany, que s'hi fa un sopar d'aquests que anomenem, d'aquests que ens agrada, perquè és el GastroRecup, i ens hi trobem dos bons amics a la Fonda. Per una banda, en Jordi Ávila, GastroPíndoles. Què tal, Jordi, com esteu?
Molt bones. A Can Esponellà, a Can Roca d'Esponellà, no s'hi pot faltar. A la taula i al llit, al primer guit, i si és Esponellà, encara més.
I per altra banda, home, doncs ja que diem Esponellà, una persona que sempre que parlem d'aquella cuina econòmica i d'aquella cuina de cassola que tant falta a moltes vegades a moltes llars catalanes, l'Ester Pagès. Ester, què tal, com estàs?
Hola, bones, molt bé, punt tot.
Escolteu, què és això del GastroRecup?
Mira, el GastroRecup són més d'una cinquantena de restaurants de Catalunya que s'hi sumen aquest any. Ja és una iniciativa de fa 10 anys que va liderar en el seu moment l'Ada Parellada. Ara està liderada també per Ada Parellada, però també per el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. I són aquests restaurants que s'hi sumen per divulgar tot això que estem fent una mica força malament, que és més d'un terç del menjar que no arriba a les taules, perquè nosaltres considerem, per exemple, ara que estem amb collita de pomes, considerem que hi ha algunes pomes que no són prou sexis, no? Per què? Perquè no donen la talla, perquè tenen una petita deformació, quan mantenen totes les seves virtuts gastronòmiques i de qualitat i de seguretat alimentària, per endavant de tot.
I aquí el que avui venim a fer-hi és el sopar del GastroRecup. Esther, escolta'm, ha sigut molt difícil això?
Bé, bueno, jo pensava que seria més difícil i la veritat és que es tracta de parlar amb els teus proveïdors, explicar-los de què va, o sigui, explicar la iniciativa i si es volen apuntar, i la veritat és que ha sigut molt fàcil perquè tothom té coses que no pot vendre i que estan bé. O sigui, es tracta de que tu escolleixis aquell producte que saps que caducarà al cap de 3 o 4 dies, o aquelles fruites que no tenen la talla, que no passen el control de qualitat, el pes, que no són boniques, com ha dit en Jordi, i que són boníssimes. Avui tothom soparà amb producte que anava a ser llançat.
Escolta'm, a veure, i aquests productes que són bons, sobretot, això ho hem de dir moltes vegades, perquè moltes vegades algú pot arribar a pensar, home, això anava a la bessura, i no és això. És a dir, són productes que ja no tenen una vida comercial, que haurien d'anar per una altra cosa, que n'hem fet un sopar. I quin sopar has fet, Esther?
Bueno, jo he dit que anaven a la bessura, però, o sigui, el fet és que es descarten del circuit comercial, perquè també és una altra cosa, abans et contestaré una altra cosa, Pep, que m'ha sorprès moltíssim. Els proveïdors, tots tenen una segona oportunitat en aquests productes i em va semblar idees genials. Per exemple, els de la fruita, vaig parlar amb ells pensant que jo sortien aquí demanant alguna cosa i em diu, no, mira, Esther, cada setmana doncs, preparem unes caixes que els aportem amb gent vulnerable de Figueres i si no, ja al final els porten als animals dels aigamolls. O sigui, intentar no llançar res, Pep. Bueno, i ara la pregunta que és què soparem avui?
Exacte, perquè jo ja tinc una mica de gana, eh? No sé, Jordi, jo també veig una mica de nerit avui, eh?
Sí, abans que ens expliqui el sopar, jo vull dir una cosa, perquè l'Esther ha dit, ha estat fàcil. Bueno, ha estat fàcil, perquè també juguem a favor, perquè estem a pagès. Cinquena generació de dones liderant un restaurant. Jo sempre, quan vaig a ciutat, sempre dic una cosa, dic, a ciutat parlem de malbaratament. Quan vaig a pagès, parlem d'aprofitament alimentari. Per això és fàcil per l'Esther, perquè ve d'unes generacions, d'unes, les seves, els seus avantpassats, no? Àvia, mare, que clar, se dedicaven a donar de menjar a la gent del poble, amb el que hi havia, i havien de fer un gran àpat, perquè estàvem en una fonda, no estàvem en un restaurant, i per això és fàcil. Però jo m'agradaria saber si per la cinquantena de restaurants que participen en aquest GastroRecup ha sigut tan fàcil. M'agradaria saber-ho, això.
A veure. Va, vinga, què menjarem avui?
Aviam, us faré una mica de resum, i mira que ja hi ha molta gent aquí expectant. Començarem amb una crema de carbassa, que farem una espuma de mozzarella i algun altre ingredient més que hem anat fent. Després seguirem amb unes croquetes de xistorra, una xistorra que estava a punt de caducar, boníssima, amb un embotit no li passa res. I llavors seguirem amb unes xips de pell de pollastre, que flipareu. I llavors això seria com els entrants. I llavors vam preparar també una ensaladilla, que l'hem fet amb tot de verdures que ens van anar portant, que no vull explicar com és, perquè serà una mica més sorpresa per tot el públic que tenim aquí. Llavors hem preparat uns canelons vegetals amb aubergínia, li hem fet una bejamela així amb porro i poma, i llavors una terrina de xai. I els postres, n'hi ha dos de postres. Hi haurà un flam de recull d'ovella, de Mas Mercè, i una pinya que l'hem osmotitzat i hem fet una crema pastissera.
Escolta'm, Jordi, jo no ho sé, però deixem que l'Esther vagi anant cap a la cuina perquè diu que hi ha molta gent, però hi ha una cosa important aquí. És un sopar, això, eh?
És un sopar, serà un festival. Sé que quan s'emet aquesta entrevista és en horari protegit, però jo estic salivant i és aquells sopars que sortirem tots amb forces per afrontar la nit d'una manera fantàstica. Un àpat i un menú digne de les bones fondes de Catalunya, eh?
Aquest és el reflex de que amb productes humils es pot fer un gran àpat.
Exacte. Sempre hem parlat d'això, no? Que anem a buscar productes molt viatjats i a vegades no cal una llauneta de caviar, eh? Unes anxoves ben bones d'aquí al costat. El que deia l'Esther, grans embotits, grans carns que tenim també a la contrada del Pla de l'Estany, no? Ja que parlem de Can Roca d'Esponellà, aquests conills, aquests pollastres que es crien per aquí a la vora i aquests olis i aquestes mels que tenim per aquí. Escolta'm.
Escolteu, que hi ha molta gent. Teniu gana o què? Entrem al menjador? Vinga.
La Fonda, amb Pep Noguer.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Un noi del tot preparat, intel·ligent i que ha aconseguit una granja i unes vaques impressionants. Ell també té la seva història al llibre i en ella hi parlo d'un vedell set masó, una estufa, un biberó i un microones. Una història entranyable i graciosa alhora que ens fa veure.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Tenim la Càrtex a punt per donar-nos el seu consell, per enfilar-nos en un nou estil de cervesa que aquest estiu anem obrint ampolles, anem fent tiradors, sempre amb moderació, perquè això també és cultura. Càrtex, bon dia!
Bon dia!
Què? Com anem avui?
Avui anem molt forts.
Sí?
Però fortíssims, però el millor de lo millor.
A veure, a veure.
Anem a Specialty Wood Aged Beer.
Ui, ui, per torno-hi, però a poc a poc, Special...
Cervesa envellida en fusta, especial cervesa.
Ah, cervesa, ah, molt bé, molt bé, molt bé.
Ens anem a Súria.
Súria.
Anem a la Pirata.
Home,
dels projectes bona. També favorits. És que, clar, jo tinc molts favorits, però potser, la Pirata és dels més favorits del món.
Bé.
Soc fan de l'Aran i de tota la cervesera. I estem parlant de... Clar, l'Specialty Botaged Beer admet qualsevol estil envellit i especial. En aquest cas, una Imperial Stout madurada en botes que han contingut bourbon. Eh? És un win-win, eh?
Una I això ho han trobat, això, aquesta gent?
Doncs ho van a buscar, clar, on faci falta. Què et dona? Notes de fusta, la vainilla, el cacau i, evidentment, el bourbon. Black Block Bourbon. La Pirata va fer la Black Block. És una cervesa que competeix amb la Montseny i la Mala Vida. Mm-hmm. A vegades guanyen Premi 1, a vegades guanyen... Perquè són cerveses germanes, són molt, molt similars, molt ben parides les dues. Tenen diferències, eh? La Black Block Bourbon és una cervesa hiperlaureada, és a dir, superpremiada allà on es presenta. Aquest any va tornar a guanyar premi, medalla al Barcelona Beer Challenge. 13 graus.
Per tant, 13 graus. Aquí sigui una altra vegada moderació,
sí,
eh?
Molta moderació. I aquí li cauen bé tant els postres tipus pastissos de xocolata, cel·les negres, etc. Però els formatges molt picants i molt aspres, mm-hmm, us fliparíeu de lo bé que li queda a aquesta cervesa.
Tupins, la Pirata, la...
Un tupí, per favor.
Formatge, sí, sí, blau, els gastassarres, sí, del País Basc...
Li van clavats. La Pirata Black Block Bourbon. Qui estigui més ficat amb cervesa em dirà, aquesta cervesa és evident, havia de sortir. Sí, que estem acabant l'estiu. És una cervesa de 13 graus, no és molt estiuenca. Preneu-la, per
favor. Bueno, escolta, mira,
compartiu-la.
A finals d'estiu, segons quins indrets a Catalunya,
sí,
ja plou.
Ja, eh? Sí. Per i tant, plovent ja es val.
Exacte, ja s'hi val.
Ja s'hi val.
Càrtex, gràcies.
Salut, vegi molt bé.
Adéu.
La Fonda.
I avui, la nutricionista i dietista Anna Paré ens explica què és millor, menjar-se la taronja o beure's el suc de taronja. Anna Paré, bon dia.
Hola, bon dia. Encara que sigui un suc casolà i acabat de fer, és millor menjar una taronja que beure'n el suc. En primer lloc, quan fem un suc es perd la fibra de la fruita. Per tant, el suc té menys nutrients que la fruita sencera i mastegada. La fibra dietètica té la propietat de retardar l'absorció dels sucres i de proporcionar-nos més sensació de sacietat. És a dir, atipa més menjar una taronja que beure un suc de taronja. En segon lloc, s'ha vist que el sucre de la fruita, que és la fructosa, queda lliure quan es tritura i arriba a la sang de forma més ràpida. La quantitat de sucre és la mateixa, però es comporta de diferent manera. En el cas de la fruita mastegada, és un sucre intrínsec que arriba a la sang de forma més lenta i en el cas dels sucs, és un sucre lliure que es comporta com si fos un sucre afegit i provoca un augment de la glucosa en sang. Segons les recomanacions de l'OMS, no es considera sucre lliure quan forma part de la mateixa matriu de la fruita sencera, però sí en els sucs de fruita. I un consum elevat de sucre està relacionat amb més risc de càries dental, de sobrepès, de diabetis tipus 2... Hi ha molts aliments processats que tenen sucre, com els iogurts ensucrats o altres postres làctics, galetes, cereals d'esmorzar ensucrats, el quètxup, la brioixeria... De manera que és molt fàcil fer-ne un consum elevat. Tornant a la fruita, Recordeu que menjar una peça de fruita no equival a beure'n el suc, encara que sigui un batut de fruita on s'aprofita tota la fibra. És millor menjar la fruita amb mossegades i mastegar-la bé.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui passa pel Bocato di Cardinale la Ainhoa Singular. Ainhoa, per esmorzar, dolç o salat?
Salat, sempre.
Què t'agrada menjar de salat?
Si tengo que elegir al mediodía, me puedo perder con una cuña de queso y con un buen jamón.
Uf, que bo, que bo.
I el fuet
también.
I del mar, què és el que t'agrada més?
Les gambes, sin ninguna duda.
I de la terra?
Pues el cerdo y las alcachofas.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Pues el embutido, una tortilla también me puede gustar mucho y un tomate trinchado.
Un vici culinari que puguis explicar.
Lo puedo confesar, los donuts y los risquetos.
Hola, hola, Ainhoa.
Y además, cuando quedo con amigas, generalmente combinamos donetes y risquetos, o sea que esa mezcla...
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Un molinillo de pimienta.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Pues va a parecer una barbaridad, pero el tomate frito de Orlando. Mi padre sobrevivía con eso para hacerme la pasta por las noches y si lo huelo me acuerdo de cuando era pequeña.
El dia de festa vas a dinar a...
Algún sitio que tenga buen producto, lo haga a la plancha, aceite de oliva, sal y poco más.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que fa veure les estrelles?
Me las hace ver, pero además de verdad. Estoy entre... No sé si me hace más reír o orgasmo directamente, que es la cabeza de una gamba.
Te pone los ojos para arriba.
Me pone la piel de gallina, literalmente.
I un producte que no suportis?
La remolacha.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Amb ceba.
I l'últim, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
Pan tomaca, sempre.
Ainhoa Singular, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Pep. Ha sigut un plaer.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
Doncs avui som a la Fonda de Catalunya Ràdio, aquí a la Fira de Sant Lluc d'Olot. I per parlar de la Fira de Sant Lluc i per parlar sobretot de la gastronomia d'Olot i de la Garrotxa a l'entorn dels productes que tenim aquí a casa nostra. I sobretot avui volem parlar dels embotits. I per parlar dels embotits tenim, home, gent de la terra. Gent de la terra i gent que en sap d'embotits. Per una banda, un gran amic de la Fonda, en Josep Dolcet. Josep, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
En Josep Dolcet, que per qui no el conegui, és una persona que d'embotits en sap un niu. En Messi diuen que és el millor del futbol, doncs en Josep Dolcet és el Messi dels embotits de Catalunya, és de l'Escola d'Oficis de la Carn. Molts carnissers, carnisseres, xarcuters i xarcuteres n'han après de la mà d'en Josep Dolcet. I també hi tenim a dos restauradors, un que fa molts i molts anys que a casa seu viuen de tallar formatge i de tallar embotits, en Jordi Fajula de l'Hostal del Sol. Jordi, molt bon dia, què tal?
Què tal, bon dia.
Escolta'm, quants pernils has tallat a la teva vida?
Hosti, no ho sé, dos per setmana, multiplico per 45 anys, doncs anar-hi.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I per l'altra banda tenim una persona del col·lectiu de cuina volcànica, un restaurant d'aquells que va començar ja fa molts anys, que per sort ara ja el tenim jubilat, tot i que el restaurant no ha tancat perquè hi ha el traspàs generacional, en Josep Colom de l'Hostalet. Bon dia, Josep, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Què, la vida de jubilat és tranquil·la o no?
Bueno, costa una mica adaptar-s'hi, però una mica trafegada també, si no ja, ja et demanen altra feina.
Escolteu, tu que ets el, diguem-ne, el que té més edat, que segurament ha viscut més fires de Sant Lluc aquí a Olot, amb aquest firal ple de gent, com vius aquesta fira avui i com la vivies fa 20, 30, 40 anys?
Bueno, haig de dir que el restaurant fa 44 anys que el teníem, i em penso que és la primera fira que puc estar aquí, perquè estava a casa treballant.
Déu-n'hi-do.
I no, es veu molt animada i molta gent, es veu molt bé.
Escolta, les fires d'abans, la fira de Sant Lluc, és aquella fira en el qual nosaltres ara estem aquí, veiem vaques, veiem porcs i xais. Aquella fira de fa 40 anys, també aquestes fires multisectorials, també eren diferents, no? Abans hi havia tractors i ara hi ha cotxes.
Sí, no, molt diferent, és. El bestiar n'hi havia molt més, era el posaven allà a la vora del riu, allà al final, aquí al final del Bous també n'hi havia hagut, i llavors la fira del dibuix aquest any no hi ha anat, però abans era molt, molt, molt concorreguda.
Escolta, tu ets un dels, de les persones, un dels cuiners, cuineres empresaris aquí a la Garrotxa, que va començar ja fa molts i molts anys això que en diem la cuina volcànica. Què és la cuina volcànica?
Ja, la cuina volcànica, bueno, ara avui en dia tothom parla de quilòmetre zero i tot això. Doncs nosaltres ja vàrem començar amb això, una sèrie de restauradors ens vàrem unir i ens vam comprometre a treballar amb productes conreats a la zona. Sempre s'havia fet, però hi posàvem més interès. I llavors teníem uns plats a la carta que havien de ser conreats aquí en terra volcànica. Això ens va donar un bon màrqueting i ens va funcionar molt bé, vull dir que està funcionant bé. De cares a fora, doncs la gent sentir parlar de productes de quilòmetre zero i producte de la terra, doncs ho accepten molt bé.
I home, hi ha una cosa important i és que primer de tot no era només una marca, sinó que us ho creieu, és a dir, moltes vegades avui en dia que es parla tant del màrqueting, es parla tant de les marques, tu la marca la pots tenir, però si no la treballes, vosaltres recordo que des del principi treballar-ho amb productes de la Garrotxa, bolets, l'escarlot, no? Les baquetes, el rossinyol, que si el porc, no? Els embotits, els cargols, les patates, els fesols, no?, de Santa Pau.
Sí, sí, o sigui, vam buscar una sèrie de productes de per aquí de la zona. Alguns encara s'estan mantinguent, altres els hem hagut de treure perquè no hi havia prou producció o la qualitat no era la que havia de ser. Per exemple, les castanyes les hi teníem en bon principi, les vam haver de treure perquè castanyes aquí a la zona n'hi ha poques. Després el cargols cada dia n'hi ha menys, doncs també ho vàrem treure. Hem set una mica, amb això una mica puristes, si cargols aquí no n'hi ha pel servei de tots, doncs trebem els del producte de cuina volcànica. Ens hem centrat més poder amb els fesols, amb el fejol, que poder gràcies a nosaltres s'ha tornat a recuperar el cultiu del fejol perquè s'havia perdut bastant. Llavors tenim
el fejol que tenim la Carme, sí, la Carme de Batet
davant,
aquí,
que va ser la pionera, la Carme, amb el fejol. I, bueno, és un dels productes, vull dir, que van tirant i marxa bastant bé. L'embotit, sobretot l'embotit. Cada dia tenim més productors que fan producte bo. Quan van començar n'hi havia pocs, més que tot eren les grans fàbriques que feien embotit, ara no. Hi ha petits productors que fan una qualitat de primera.
Tenim la gent de, mira, avui tastarem embotits diferents, que ja ho veureu, però aquí a la fira hi ha en Jordi Vilarrasa, hi ha en Fermí Coromines, tenim en Gori cap allà baix. Gent que són grans elaboradors artesans d'embotit, passa-li, sisplau, el micro amb en Jordi, grans elaboradors artesans d'embotit, però que a més molts d'ells també tenen la seva pròpia explotació de porc. I Jordi, mira, abans que parlàvem precisament de productes, a vosaltres podíeu ser un restaurant d'aquells que a casa teu, a l'Hostal del Sol, es feien fustes d'embotits, no? Però tu també quan hi vas ser i t'hi vas posar, ja no eren només fustes d'embotits, sinó eren fustes d'embotits de la comarca, de les comarques, sí, del costat, és a dir, sí, sí, a casa teu no tens un fuet, en pots tenir 3 o 4, no?
Sí, depèn de la setmana, del dia, de la curació, però sí, sí, i inclús alguna vegada hem fet embotits singulars de Catalunya i fem durant uns dies embotits del Pallars, embotits d'on te sigui, però de Catalunya, del territori. I bueno, i a part d'això també fem fondis de formatge, treballem amb productors de formatgers d'aquí a la Garrotxa també, i normalment, bueno, això, a part del pernil, que sí que el comprem, que és ibèric, que també en comprem amb un d'aquí Olot, que són els pernils de Can Mateu, que se'ls fan ells, que de fet els vam anar a visitar aquesta setmana passada, que increïble, brutal, espectacular les instal·lacions que tenen. Tot l'altre és d'aquí, tots els altres productors que tenim són d'aquí, i el que fem és que agafem, per exemple, un fuet, l'agafem només amb un productor, perquè jo crec que aquell productor el té molt bo. Me'n vaig fins a Vilallonga a buscar una llengonissa, me'n vaig a buscar una botifarra que només agafo amb en Jordi Vilarrasa, ens anem a buscar una altra botifarra, la negra, que ens agrada molt, d'en Fermín, la d'Alli Julibert, que ens agrada de...
Pots dir noms, pots dir noms, eh?
Sí, bueno, és que és així, és cert.
Ah, clar. No, de fet, és una cosa molt curiosa, perquè, clar, és una cosa tan banal, Josep Dolcet, no? El fet de parlem d'embotits i ens podem pensar que els embotits tots són iguals. Ara hem vist que aquí el nostre company, en Gavi, ens va servint els embotits a la gent. Avui tastareu tres embotits. No us els mengeu encara, perquè farem un tast comentat, eh? Però, Josep, una cosa és dir embotits, no? Tu vas a un bar i dius un entrepà de fuet, l'altre és d'on és aquell fuet, no? Qui l'ha fet, o aquella catalana, aquella botifarra. Clar, hi ha història darrere d'un embotit.
Sí, ho has dit molt bé. Un embotit sempre té una història darrere, sobretot si és un embotit artesanal. Hi ha un productor, i aquest productor té una història i una manera de fer. Com ha dit bé, com deia bé el Jordi, la Garrotxa té unes característiques d'embotits, de producció d'embotits molt diferenciada d'altres comarques. Això és molt important saber-ho apreciar, no? Vull dir, i cada productor també té la seva personalitat. La veritat és que poder disfrutar d'aquestes embotits vol dir, per poder disfrutar d'aquestes embotits vol dir conèixer la història, conèixer el que hi ha darrere. Això és molt important, eh? I si és possible, conèixer el productor, eh? Si vostès roden per Catalunya, abans es compraven banderoles, es compraven cosetes, records d'aquestes, un escallot, una cosa d'aquestes. Ara el que recomano és que compreu embotits, compreu formatges d'aquests petits productors que estan per tot Catalunya, i tenen productes amb una personalitat brutal.
Hi ha una cosa important en tot això, Josep, i tu i jo amb això, per una banda, diguem-ne, ho discutim molt, i és que l'embotit, com també l'embotit artesà, com també el formatge artesà, són productes vius, són productes que una cosa és quan s'acaben de fer, n'hi ha que ja entenem que necessiten una certa curació, com és el cas del fuet, de la llengonissa, que no ens la menjarem l'endemà d'haver-los fet, però després en tenim uns altres, que són els que avui tenim aquí, que són els cuits, que també canvien des del dia que els hem fet al cap d'un mes, de dos, de tres, de cinc, de deu, no?
Mira, jo et diria una cosa, i això crec que la majoria de cansaladers i xarcuters ho sabem prou. Un embotit cuit, la millor manera de tastar-lo, quan és més bo, és recient fet. Mm-hmm. O sigui, si és del dia o si és de l'endemà, que no hagi tocat fred i que no hagi tocat bossa del buit, per dir-ho d'una manera. Un embotit del dia o de l'endemà és la millor manera de tastar-lo.
De fet, ara em fas pensar, Josep, que el Delta de l'Ebre, que tenen les Valdanes, no?, que normalment el fan o el dimecres o el dijous.
Exacte.
Cadascú ja sap, no?, allò, allà amb aquella carnisseria que la fan el dijous, doncs la gent va i se'ls emporta calentes.
Sí, sí, avui hi ha hagut mondongo, o avui hi ha mondongo, vaig a buscar-les. Sí, 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 sí. Vull dir, la idea és aquesta. Després hem d'entendre una cosa. Els embotits no els hem inventat ara per menjar-los al dia. Els embotits era un producte que es feia per tindre menjar durant un temps, llavors què fèiem? Pues en molts casos, sobretot les comarques del Pirineu, els embotits cuits es deixaven assecar i es deixen assecar. Això moltes vegades a tu i jo ens han dit, això no sé, que això a Barcelona no es menja. No, és que no, és que és diferent. Vull dir, la costum és diferent. Les situacions són diferents. Aquí, diguem-ne, la tradició ha estat d'assecar embotits, d'assecar-los, assecar els cuits, no només els secs.
Clar, és que aquí hi ha una cosa, i és que tenim la sort els que puguem viure en un lloc que tenim un clima, diguem-ne, que per exemple ara tardor, hivern, que de fet es fa la matança tradicional del porc, podem tenir casa, que és un lloc on guardar els embotits, no? Aquell llangonisser, no? Aquell moble que hi ha a la porta, que hi ha reixa, que perquè no hi entrin, no hi passin cap mosca ni res, i que allà els embotits es van guardant, es van conservant, i no els tenim a la nevera, no? Que la nevera està molt bé, però clar, la nevera, clar, una cosa és comprar la llangonissa sencera i que la puguis anar tallant, l'altra és que compris, per exemple, la llangonissa amb un paquet de plàstic i que obres el paquet de plàstic i que et vas menjant aquella llangonissa que ve tallada. Jordi, el gust no és el mateix.
No, impossible. Jo crec que una... Bueno, el que deia en Josep, no?, que està molt bé menjar-te'ls acabats de fer, però per tipologia, per exemple, aquí al Pirineu, és el que deies tu, Josep, que moltes vegades feia falta
Per exemple, jo recordo molt una cosa que és els avis, que la llangonissa, que s'hi posaven els tallons quan es feia una part de la partida de la llangonissa, per exemple, un quilo de carn magra i 300 o 400 de tallons, no?, que és el greix. Però hi havia una partida que s'hi posava amb menys de 200 de tallons, se n'hi posava 300 o 400. Per què? Perquè ja es pensava que aquella llangonissa s'hauria de menjar, s'estava fent el febrer, i s'hauria de menjar l'octubre o novembre d'aquell mateix any, a finals d'any. No sé si m'enteneu. O sigui, que es feia una per menjar la primera part de l'any, que es posava amb menys grassa, perquè es pogués menjar aquests sis primers mesos, per dir una cosa, i una altra part, això ho feien a casa els avis, no sé si... I una altra part que s'hi posava un tant per cent més de greix. Per què? Per curar-lo i poder-te'l menjar, però era una qüestió de necessitat. Això ara poder no ho tenim. Sí. I és clar, què passava aquí? Que aquesta llangonissa et donava uns matisos al final d'un any d'una curació i increïble, era una altra història.
Clar, era una necessitat, però també era un plaer, no?
Per ells, més que un plaer, era el fet, la satisfacció de poder tindre producte tot l'any.
Que després entrava el ranci, eh?
Sí,
exacte. Que aquí és un altre tema.
No, vull dir, el producte ja, l'evolució anava cap al ranci, lògicament, però és que, clar, aquesta llangonissa que deies tu, amb més greix, era la llangonissa que s'encetava el dia de matança.
Sí, sí.
A la nova matança, un esmorzar de la matança ja era aquesta llangonissa. I això ja era una tradició, almenys jo és el que he pogut esbrinar amb tot això.
Josep, Catalunya és molt gran amb embotits, crec que hi ha evidentment la gran part del Pirineu és, i Prepirineu és qui s'emporta la palma d'embotits, però d'embotits n'hi ha a tot el territori català.
Sí. Principalment des de la meitat de Catalunya per amunt és territori d'embotits. De la meitat de Catalunya per all també, perquè també hi havia matances. El que passa és que potser la varietat i la forma de conservació és diferent. Clar, pensa que Catalunya és un territori amb una zona, amb unes àrees geogràfiques molt, molt, molt diferenciades. Tot el que és de la serra prelitoral cap al mar, poca cosa podíem fer d'embotits. I qui feia embotits aquí era sobretot de la part, diguem-ne, de Barcelona, diguem-ne, fins a diria Tarragona, eren la gent que venia, doncs, a Barcelona, la gent que venia de la Cerdanya, bàsicament, i la gent que venia d'interior, que s'havia establert a l'àrea, diguem-ne, més de la costa, perquè allí no trobes embotits propis d'allà. Terres de l'Ebre ja és una altra història, però també trobes embotits amb molta personalitat a l'interior, com és Priorat, com és Terra Alta, com és Garrigues, com és el Segrià, que tota la part de la franja que hi ha un intercanvi de cultura d'embotits amb l'Aragó, no és un intercanvi, són els mateixos. Passa que un els diuen en aragonès i l'altre els diem en català, no?
Molts embotits, però també és veritat, Josep Colom, Josep de l'Hostalet, que l'embotit i el porc aquí a la Garrotxa té una gran cultura culinària, no?
Oh, i tant que sí. Vull dir, és un dels productes principals que tenim, tant amb embotit com en cru, i llavors elaborat. Sobretot hi ha la botifarra de Perol, quasi bé que l'estrella.
Oh, vosaltres feu un farcell a l'Hostalet de botifarra de Perol amb naps, que és una delícia, allò.
Sí, bueno, el treballem de dues maneres. El fem amb naps, el pots fer amb fesols, saltejat amb fesols, o si no, el milfulls de patata amb botifarra de Perol i crema de ceps. Oh. Aquests són els plats que 40 anys que els estem fent i no els podem treure de la carta.
Josep Dolcet, ja ho veus que una cosa és fer l'embotit, però l'altra és després l'embotit, una vegada està transformat, arriba a la cuina dels cuiners i les cuineres, i llavors ja...
És que l'embotit és per menjar. I si a més es tracta bé, jo, si em permets, ara que has parlat de la botifarra de Perol, és curiós, la botifarra de Perol, que és una botifarra que es fa, diguem-ne, en Garrotxa, Osona, Empordà, una mica la part de Girona i tot això, fins i tot una mica del Maresme. Però és curiós les diferències que hi ha d'una botifarra d'una zona a l'altra de la botifarra de Perol. És molt curiós. I també dir que, per exemple, a la Ribagorça i al Pallars no en diuen botifarra de Perol, en diuen botifarra traïdora, perquè la composició és la mateixa, i és la botifarra de tres coccions, dels ingredients, de la caldera
I a la cuina.
I tot és, o sigui, aquesta similitud de tot arreu, és que podries anar veient comarca per comarca, i veus aquesta relació entre aquest tipus d'embotits.
Escolta, aquest programa que fem avui de la Fonda de Catalunya Ràdio és el primer programa que tenim tanta gent a davant que a més hi tenen un plat amb tres embotits. Us sembla que tastem o no? Sí? Doncs va, escolta, per on t'hauríem de començar? Perquè hi ha un producte com la catalana, un altre com la botifarra negra i un altre com el pa de fetge. Què és la catalana?
Mira, hem de començar per la catalana. La catalana és... La catalana és dels embotits que teniu aquí, l'únic que no és de Matança.
Clar, és que té un... Clar, és que la catalana té una història diferent,
I segons les versions, té una història, entre cometes, propera a Olot.
Sí?
Perquè hi ha una versió... La catalana és un embotit que va néixer, que està documentat de finals del segle XIX. No. Per tant, no té aquesta tradició mil·lenària de la resta d'embotits.
I no té la tradició a les cases rurals, a les cases de pagès,
exacte,
de tota la vida.
Exacte. La tradició ha estat una tradició, sobretot, més industrial, i que després els petits xarcuters se l'han fet seva, al revés de la resta d'embotits. Hi ha una versió, perquè, esclar, això no està documentat i tot això, però hi ha una versió que ens explica que la catalana va néixer arrel de que hi havia un transport de carns que anava d'Olot a Vic, i a les càrniques de Vic, i aquest transport va tindre un problema, la carn no estava bé, aquesta carn anava a fer llangonisses, i el no està bé es va decidir fer la mateixa llangonissa però coure-la. La catalana no és ni més ni menys que una llangonissa cuita. És això. Aquesta és una de les versions. Vull dir, això explicat per tradició popular. Ah, no
és que agafem una llangonissa curada i que la coem, sinó que és una llangonissa crua, que la coem.
Sí.
No?
Per tant, això, al ser una llangonissa, tenim un producte que és molt magre, que a més és molt fi, de gust, i sobretot jo diria que la catalana és el pernil cuit del xarcuter. És un producte de festa, és un producte senyor, és un producte per degustar i que a més va bé per tots els estómacs, tot això. Per tant, jo crec que és un moment ja que em ve de parlar.
No, escolta, agafem la catalana, no?
Fixeu-vos una cosa, la catalana sempre té aquest color rosat, que és el de la carn, que és el color rosat que té o vermell que té la llangonissa, però que li ha tocat la calor, que li ha tocat la caldera. Per això hi té aquest gust fi. Després, a partir d'aquí, doncs, podeu anar trobant matisos, podeu anar trobant el pebre i podeu trobar, en funció del productor, algun vi, o algun licor, alguna...
Si toquem més cap a l'hivern, allò gener, febrer o per Nadal, algunes també hi ha tòfona, no?
Sí, com que és un embotit senyor, cap a l'època de Nadal, abans formava part de lo que eren els entremesos. Els entremesos de Nadal, aquell plat d'entremesos que es posava damunt de la taula, amb entremesos per començar i pijama per acabar, doncs formava part d'això, i llavors això s'enriquia en tòfona. Sí, que no té res a veure, també. Tots els matisos de la tòfona dintre d'una catalana és brutal.
Deixem trencar una llança a la catalana, perquè ara, per exemple, molta gent tastarà la catalana, aquesta catalana, i ens passa la catalana, jo crec, una mica des d'un punt de vista social, i això m'ho direu Josep i Jordi, una mica com el pernil cuit, no? És a dir, els que ja tenim una certa edat, quan érem petits, menjàvem catalana, menjàvem pernil cuit, el pernil dolç, i és un producte tant que ens el menjàvem quan érem petit, i també és veritat que a la nostra època hi havia artesans que feien, però molt pocs, més a la part industrial, que el teníem, i ho diré, diguem-ne, amb tot el respecte, com un embotit, entre cometes, de segona divisió. Almenys és la imatge que tenim des d'un lloc, diguem-ne, de pagès, que has fet matança tradicional del porc a casa. Jo deies, aquests ens els fem, són més bons, no? I teníem uns embotits que no ens els fèiem. Però, clar, què passa? Que avui en dia hi ha artesans i artesanes a casa nostra, empreses petites i també empreses grans, que fan molt bon producte i molt bon producte artesà, que això del el nom artesà a vegades confon una mica, Josep.
Ja en podríem tindre per tres programes.
Sí, eh?
Parlar d'això de l'artesania.
Sí, sí, sí.
Però sí, sí, sí que és cert, eh? Sí que és cert. Però, com ho has dit, van començar, és un embotit, diguem-ne, podríem dir, d'origen industrial assimilat pels artesans, però que també, clar, al no tindre tradició, es pot considerar de dir, mira, aquest és un nou vingut, per dir-ho d'una manera, no? Però no, no, ara en aquests moments hi ha molta gent que està fent productes exquisits, amb catalanes boníssimes, ara, no res, d'aquí un mes...
Aquí a Olot també.
Aquí a Olot, tornarem a ser aquí a Fira Orígens, que fem el tercer concurs nacional de botifarra catalana, que si voleu vindre també després tastem les catalanes i tot això. I el que ens serveix és per això, és per buscar els millors productes. No anem a inventar res, volem que allò que hi ha, que es millori la qualitat de lo que hi ha. Que ja hi ha molt bona qualitat.
Jordi, escolta'm, una catalana, tu que fas una cosa aquí a l'Hostal del Sol, que és una mena de pizza de pagès, per dir-ho d'alguna manera, que en lloc de la massa de pizza hi fots una bona llesca de pa de pagès aquests que tens, com li dius tu això?
Un biquini.
Un biquini, però bé, un biquini obert, no?
Sí, sí, un biquini rústic de pagès.
Un biquini rústic. Clar, escolta'm, tenim algun formatge aquí a la Garrotxa que hi quedaria molt bé, un biquini de catalana. No? Com
aquest? Amb un xiroi fos i gratinat. Això, una torrada amb tomata. Amb tomata, torrada amb tomata, un bon oli, sal, tallat una mica de catalana d'aquesta, no, aquesta mida més o menys, i una mica de formatge xiroi per sobre, gratinat i fora.
I vinga, ja ho
tinc. I ja ho tens.
Déu-n'hi-do.
Ja està.
Escolteu, què tal la catalana? Us ha agradat? Sí, bona, eh? Anem per la botifarra negra?
Només una pregunta. Com us ha quedat la boca? Un punt picanteta?
O pebre, no?
Algú li ha trobat un regust especial? O alguna espècie prou coneguda?
N'hi ha, eh?
Això és una de les coses que forma part del joc de tastar embotits. Si us dic que hi havia nou moscada, que sí?
Es nota.
Vull dir, tots ens hem d'entrenar una mica. Amb tot això. Però dius, allò, hòstia, té aquella xispa que no sé què té, aquella xispa que no té què té. Clar, quan t'ho diuen, llavors ho saps, no? Té una mica... A veure, no cal llegir l'etiqueta, perquè l'etiqueta tampoc ens ho diu, això. Perquè diu espècies i s'ha acabat, no? Però descobrir això, el nou moscada, una mica de bisec, que també hi era, sí. Aquests matisos d'aquests productes cuits que val la pena descobrir-los.
La canyella també és una espècie que va molt bé a la carn. Escolta, anem per la botifarra negra, Josep, botifarra negra, Paltruc, Bisbe, Bull, Moleta. Aquí li diem molt Moleta, no, Jordi i Josep? La Moleta?
Bueno, jo, nosaltres no. Paltruc...
Paltruc, sí.
Botifarra negra.
De fet, el teu fill va muntar una associació que es deia el Paltruc, en David,
sí,
eh?
Sí. Una associació gastronòmica, el nom el Paltruc.
Escolta, tu a la cuina de l'Hostalet, què en faries amb la botifarra negra?
Bueno, unes patates emmascarades són de molt bon fer. El que, quan hem de treballar amb botifarra negra, quan treballava amb botifarra negra o amb botifarra de perol, me la servien sense embotir.
Sí. Com si sigués un lingot.
Amb la farsa abans de coure. Sí.
Sí, i llavors que deies que hi ha diferència amb els proveïdors que ens servien a mi, de l'un i l'altre ja hi havia diferència. Clar. O sigui, depèn de la quantitat de grassa que hi posen o de connes o del que sigui, vull dir que la diferència hi era.
Però, clar, de fet, Josep, amb la botifarra negra i Jordi, és molt diferent si aquella botifarra negra té carn del cap o no en té. Que a molts llocs en té, i aquí a la Garrotxa bàsicament gairebé no n'hi ha a cap de Jordi de botifarra negra amb carn del cap.
No, jo crec que no, la del cap es guarda per la de perol, es fa més aquí a la Garrotxa, jo crec. És que és el que deies tu, Josep, que depèn, te'n vas aquí al costat a Vic i és que ho fan totalment diferent i en diuen diferent,
sí.
Que acaba sent el mateix, però la recepta és una altra, és com si els restaurants, cada restaurant té la seva recepta.
Clar, és que ara Vic, aquí tardem mitja hora a anar-hi, però fa 15 o 20 anys tardàvem una hora i mitja anar-hi, no?
Sí.
I això es nota, eh?
Sí.
No, l'embotit de sang, la botifarra negra, el que és l'embotit de sang, és un embotit que difereix a cada casa que en fa. No hi ha cada canceladeu, cada zona i totes aquestes coses. Cada casa que en fa dintre d'una mateixa, diguem-ne, comarca, o dintre d'un mateix poble, cada casa que fa matança, ja diferia, perquè ho aprofitaven d'una manera diferent.
Que ja està molt bé això, perquè això enriqueix.
Exacte,
això...
no? I per anar a un extrem, clar, el que dèiem de l'aprofitament, la botifarra negra, per exemple, te'n vas al Pirineu, sobretot al Pirineu, que a les zones del Pallars, a la Ribagorça, hi ha una botifarra negra que és una botifarra de pa. Una altra és sang i ceba i pa. Sí, sí, que tot això era per allargar el màxim possible.
De fet, això que dius tu, ara em fas pensar que aquí a la Garrotxa hi ha una família que són tres germans, dos germanes i un germà, i fan tres matances diferents del porc perquè cada un mana amb la seva matança, no? És a dir, n'hi ha que els agrada més la botifarra negra, altres més la botifarra de perol, altres volen botifarra de all i julivert, o botifarra de fetge, o botifarra de llengua, etc. I així cadascú mana sobre la seva, no? I això és interessant perquè, clar, una persona, un embotit diferent.
Sí, sí, això, diguem-ne, jo ara que disposo de més temps que em dedico una miqueta a treballar sobre això, veus que hi ha coses que són brutals, no? Vull dir, un mateix producte en funció de la comarca que és, la seva composició, els seus matisos, la manera d'aprofitar el porc, és que, esclar, és que tu mires la manera de fer la matança del porc a cada comarca, és que és diferent, ja és diferent. I dintre de cada comarca, el que acabes de dir tu, si en mates un, si en mates dos o si en mates tres. Uh-huh. Depèn.
Escolteu-me, aquesta botifarra negra també té aquell punt de picant, Josep? Sí. Això li va bé.
Li va bé aquest punt de picant. No, jo la trobo molt bona. Se sent la sang, que n'hi ha que no se sent. Llavors, això que deies de l'aprofitament, la gent hi posava també arròs, perquè allargués més.
Sí.
Amb poca carn feia molta botifarra.
Sí.
Vull dir que era cosa de subsistència, vull dir, aprofitament.
Sí, a la part més, diguem-ne, de Pirineu i Prepirineu més oriental, que seria una mica de la Garrotxa, hi havia certa tendència a posar arròs, a la negra, a la part, diguem-ne, més d'Alt Pirineu cap a l'Urgell. A l'Urgell també posaven arròs. Vosaltres, tota aquesta zona estava molt més ben comunicada que els Pallars, per exemple. Llavors els Pallars ho feien en pa. Tot això.
Escolteu, què tal la botifarra negra?
Està bona.
Noteu, com ha dit el Josep, aquest... La picantó del pebre, que a la botifarra negra li va de conya. Una cosa molt important de la botifarra negra, molt important, que no sigui un xiclet. Uh-huh. Perquè a vegades hi ha botifarres negres que hi ha molta conna i a més està molt mal cuita. Llavors estàs així que la tires a terra. Jo recordo una vegada, dic, hosti, dic, aquesta botifarra negra, dic, comprant-la en una botiga, estava envasada al buit i tot això, dic, mira, agafaré aquesta botifarra negra, que d'allò, em va caure a terra i em va rebotar, dic, hòstia. S'assemblava una viola, no. La botifarra negra aprofita les connes, però sobretot aquest sabor de boca final, pebre, aquest gust metàl·lic que té la carn, la sang, la sang és ferro, i sobretot aquest greix que et deixa la boca, que t'ho fa córrer per la boca.
Untuositat que et deixa la boca.
Exacte.
Escolteu, ara aquí un bon vinet de l'Empordà, una bona garnatxa de l'Empordà, ens hi aniria de meravella, Jordi. Tu que també remenes vins naturals i que també tens molts vins al territori, a l'Hostal del Sol, quin vins hi posaries aquí?
Mira, doncs aquí posaria el Missatger. Un vi que es diu el Missatger, d'en David, de Pujol Cargol, que està a Masarac, que és una garnatxa i... Em sembla que sí que és una garnatxa, ara no sé ben bé, però ara em despisto. Però hi quedaria molt guai aquí, amb aquesta botifarra negra, amb aquesta negra.
Déu-n'hi-do. Escolteu, ens queda el pa de fetge, que el pa de fetge és un embotit que, gràcies a Déu, que sembla que té una segona joventut, no, Josep, el pa de fetge? O com ho veus tu, això?
Sí, tot i que és un dels més antics. És un dels més antics i és un dels més fets al llarg de tot el Pirineu. Perquè des de la Ribagorça, des de la Vall d'Aran, de la Vall d'Aran fins a l'Albera, a tot arreu es fa pa de fetge, o s'ha fet pa de fetge en menor o major quantitat. En molts llocs s'ha fet el pa de fetge, en altres llocs s'ha fet la botifarra de fetge, I en altres llocs el fetge ha format part de les botifarres, com és el cas d'aquí a la Garrotxa. I a la Garrotxa les botifarres, diguem-ne, blanques, per dir-ho de manera, són botifarres de fetge, que aprofitaven el fetge aquí, no? També depèn de la zona. El pa de fetge se'n diu pa de fetge perquè té aquesta forma. Ara, aquests que ens mengem ara són panets petitons, també per adaptar-los una miqueta. El pa de fetge és un producte molt intens. És un producte...
És com un bombó, no?
És potent, però. És molt potent, i el tradicional és molt potent perquè tradicionalment es feia en forma de pa dintre d'una cassola cuita al forn sec. Això vol dir amb una quantitat de fetge en proporció molt important. Això vol dir una intensitat de gust brutal, i que no a tothom li agradava. Això ho hem de dir també. Vull dir, perquè el fetge no agrada a tothom. Tot això ara, per acostar-ho a la gent, per viure aquesta segona joventut, diguem-ne, ens hem afrancesat una miqueta. Ara en diem pa de fetge, i en uns puestos en diuen paté de campanya. L'han suavitzat de fetge, i hem afegit una mica de ceba, i hem afegit algun brandy, diguem-ne, més suau.
S'ha rebaixat també una mica la quantitat de fetge,
la quantitat de fetge, sobretot, que no cal, perquè vull dir, si tu pots treballar amb la mateixa quantitat de fetge, però sí, fetge el
clar, però tractar-lo bé, el fetge, perquè
s'ha de tractar bé, el fetge és una esponja, per la qual hi passa tota la fel, tota la bilis passa per dintre del fetge. La bilis és molt amarga, què hem de fer? Treure-la. Tallem-lo, llesquem-lo bé, tallem el fetge, deixem-lo amb aigua, fem-li diversos banys i tot això, i al final tindrem el perfum de fetge sense la fortor i l'amargor de la fel.
Escolta, Jordi, tu de pa de fetge a l'Hostal del Sol no
en tinc, no. Doncs, jo tinc botifarra de fetge amb all i julivert.
Ah, clar, és més típica d'aquí, no?
Sí.
De la Garrotxa.
Sí.
Clar, aquest que estem és de la carnisseria Pons de Llívia.
Clar, És que aquest és Cerdanya.
És Bocato di Cardinale, per això,
Això és Cerdanya.
Sí.
Cada comarca té uns productes, fan moltes coses, però té uns productes que l'identifiquen. Cerdanya és pa de fetge, entre altres coses, no? Entre altres coses molt bones. Però és el pa de fetge, penses en Cerdanya.
Un pa de fetge que es menja sol, així, també amb una bona llesca de pa, una copeta de garnatxa o de birranci, si és allò a la tarda, abans de fer el sopar, com aperitiu, però la cuina, el pa de fetge també hi quedaria bé, Josep.
No, i tant que quedaria bé, també.
Sí.
Se podria buscar alguna sortida. Hi ha el pa de fetge aquí a la Garrotxa, que jo sàpiga no ha arribat ara. Uh-huh. Jo la primera vegada que em vaig menjar va ser amb un parents que tinc a Can Toni Gros, els embotits Colom, que ells en feien, i em fan moltíssim, és el seu plat estrella. El vaig tastar allà poder fa 30 anys. Que aquí no el havia coneixia. El que deies tu, la botifarra de fetge, amb all i julivert, aquesta sí, però l'altra no. I per la cuina, no sé què se m'acudeix ara poder-hi fer amb això.
Home, abans que parlàvem dels biquinis aquests, o aquestes pizzas de pagès, Jordi, això, de fet, sempre queda bé, perquè el pots tallar més primet o més gruixut, també, el pa de fetge.
No, també es pot fer, però has d'anar una mica al tanto, perquè és un d'aquests productes que, com parles de fetge, la gent sembla que se tira enrere.
Però escolteu, us ha agradat el pa de fetge o no? Eh que sí? Veus? Si ho expliques bé, les coses, no?
Sí, no. Heu notat el fetge?
No, això vol dir que és un pa de fetge ben fet.
No massa, senyal que hem tractat molt bé el fetge. Però ara, perquè ja us l'heu menjat i no l'heu olorat, no? Però jo ara l'estava olorant i m'estava dient una mica que aquí hi havia un brandy o un licor, bueno, no un licor, un destil·lat, aquí ben bé, no sé quin, perquè no afinarem tant, no? Perquè no volem ser això, però vull dir, aquest final... de gust, fetge, magre, ben amanit.
Ja ho veieu, llarga vida als embotits, llarga vida a l'artesania alimentària, a la xarcuteria que tenim aquí a casa nostra. Moltes gràcies a Josep Colom de l'Hostalet, Jordi Fajula de l'Hostal del Sol, i amb en Josep Dolcet, mestre de mestres de xarcuters i xarcuteres de Catalunya, de la Fundació d'Estudis de la Carn i també de la Confraria del Gras i el Magre. Moltes gràcies, un fort aplaudiment per aquesta gent.
Gràcies a tots plegats.
Moltes gràcies.
La Fonda.
Marina, què?
Ens cantes una cançó?
Una cançoneta nova, me la sentireu cantar. Té tenés d'ensolaneta, de quina hora s'hi està. I un dia, per desgràcia, conviden a matar porc. Com que és home de queixar-se, s'hi queda per l'any demà. I aquella nit, per desgràcia, la Traseta es va llorar. 3 hores antes de dia, Traseta ja va marxar amb un bastó de maneta, un garrot a cada mà. I allà al pla de Massanella ja se'n varen encontrar. Li en fum 4 garrotades i a davant el fa passar i passa davant de pressa que no senti gemegar, que el garrot de la Traseta en Julià l'estrenarà. La fangada que tu fa, no. Quan serem a casa nostra i haurem reposat un poc, es tornarem a jugar les forces amb un altre garrotot. Mira, Traseta, si mates, ara jo et vull avisar que si cas mai t'enviudaves no tornesses pas a casar, que si les dones són rares, els homes encara més. Mira que a la teva esquena hi regnaran els ballaners. La fangada que tu fas ja n'és per enamorar, que sembles el gall de casa com a l'hort esgarrapar.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I ara és el moment de la poesia dolça. Des del seu obrador de pastisseria i xocolata, Versos i sucre, del pastisser i xocoactivista Lluís Riera.
La masia. Un arbre nu, desfollat, despullat, un tronc rònec, llarg i alt, branques rudes i entortolligades. Un arbre nu, plantat fora una masia que ja no és el lloc. Un arbre nu, un arbre, un record d'un passat, difuminat, desfet i humiliat. Un arbre nu, mort i corcat.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar avui el programa de la Fonda d'avui, una frase del mestre Ferran Adrià que diu: la cuina d'autor és posar personalitat en allò que fas, i aquest sentiment ho converteix en una cosa diferent. I això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, cada dia fer coses diferents, això sí, sempre pel bé de la pagesia i de la cuina de casa nostra. Adeu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away. Fighting, you keep crying, 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 crying. No, through here.
times, oh. Good times, oh. Good times, oh. Good times, oh. Good times, oh.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.